A la nostra secció d'astronomia continuem parlant del Big Bang. Vam encetar la setmana passada aquest tema, i un tema que dona molt de sí, i encara tenia algunes preguntes de damis, eh? Pau Bosch, benvingut de nou.
Bon dia. Vam obrir un bon meló, eh?
Vam obrir un meló, exacte. En Pau Bosch és el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà i amb ell aprenem moltes coses i vam obrir, com tu ara molt bé dius, aquest meló del Big Bang, de l'origen de l'univers. Parlaves d'aquesta expansió que es va detectar i que a partir d'aquesta expansió va haver-hi coses que van canviar i es van trobar diverses teories, una d'elles, no? Aquesta del Big Bang. Pau, aquest Big Bang apareix en un moment determinat, se suposa, no?
Aquest Big Bang aproximadament apareix fa uns 13.700 milions d'anys.
Com podem datar això? Això és una cosa que als damis ens costa molt, de dir com se'n poden anar a 13.000 tants milions d'anys enrere.
L'edat de l'univers és una cosa difícil de datar. Però nosaltres podem estudiar com s'infla aquest univers i quin és el límit del que podem observar i el temps que més o menys hauria d'haver trigat el Big Bang fins a que la llum fos visible. Fent la suma d'aquests factors, veient la mida de l'univers observable, tenint en compte el fet que hi ha un factor d'inflació que augmenta la mida de l'univers respecte al que hauria de ser, podem posar data, podem posar-li un naixement més o menys acurat al nostre univers.
Clar, aquest naixement, el que hi ha abans d'aquest naixement és el res. O què se suposa que hi ha abans d'aquest naixement, si és que s'ha arribat a teoritzar?
A nivell científic o matemàtic, no, perquè no té sentit fer-ho. Nosaltres considerem que tant l'espai com el temps s'originen en el Big Bang. El que hi ha anteriorment no és que no sigui interessant, és que no ens afecta. Realment està causalment desconnectat del que ve després i l'interès que té és gran, però secundari sobre el fet d'entendre primer el... Si ara hem arribat fins aquí.
Pas a pas.
Entenem... Exacte, pas a pas. Entenem d'on ve el Big Bang. No, perdó, no entenem
d'on
ve el Big Bang.
Perquè aquesta era l'altra pregunta, no? I què el motiva?
No,
què
no entenem d'on ve el Big Bang. Anem primer a desencallar això i ja després mirem què hi havia abans. Però el tema de l'anterioritat del Big Bang obre nous filaments dintre d'aquesta teoria i noves maneres d'entendre el que pot ser l'univers. Primer, anem a centrar-nos en l'univers que tenim, perquè resulta que, lluny de ser un univers fàcilment comprensible, vivim en un univers que s'expandeix, això ho hem comentat diverses vegades, i que ho fa de manera accelerada.
Quan diem accelerada, per què? És a dir, accelerada vol dir que va més ràpid del
cada
que és...
Cada cop s'expandeix més ràpid.
D'acord, és a dir, que es va accelerant.
Imagina't que tu tinguessis un globus, no?, i tu li fots una pistoletada d'aire dintre, aquest globus s'infla, però el que seria raonable de pensar després d'aquesta pistoletada, si no li estàs donant energia contínuament, és que aquest globus, en un moment donat, parés d'inflar-se i bé, o es quedés quiet, o comencés
o a desinflar.
Això és lògic, no?
Sí.
O sigui, si ho pensem, és fàcil d'entendre. Aquests dos escenaris, el d'un univers que arriba fins a un estat final estacionari i el d'un univers que s'infla i torna a col·lapsar, que és l'escenari del Big Crunch, al contrari del Big Bang, són escenaris molt macos, però són escenaris que no són compatibles amb un univers que s'infla de manera accelerada.
Però que aquesta expansió actual és infinita. A banda que el concepte d'infinit ens costa bastant a tots els éssers humans entendre'l, es treballa amb la teoria que aquesta expansió pugui ser infinita, no s'acabi mai?
Sí, sí. I realment això porta a un final d'univers, un final necessari per aquesta via, que és un final menys bonic del que alguns voldríem, no? Que es diu la mort tèrmica. L'univers s'expandeix. Les galàxies cada cop estan més lluny les unes de les altres, fins al punt de que l'univers és capaç d'inflar-se més ràpid que la velocitat de la llum. Ojo, no vol dir que hi hagi res que superi la velocitat de la llum, simplement que aquesta inflació passa a un ritme més elevat. És difícil, ho hem de pair, això.
Sí.
Doncs aquest univers a poc es va expandint fins que cada galàxia queda causalment aïllada de la resta de galàxies. Tots els grups de galàxies aconsegueixen fusionar-se entre si per formar una galàxia final, però les galàxies que són llunyanes ja mai tenen oportunitat d'interactuar entre elles.
I això què implica per aquestes galàxies?
Això implica que aquestes galàxies a poc a poc aniran consumint els seus materials, arribaran a consumir tot el seu hidrogen
i moriran.
No podran formar estrelles i el resultat és que l'únic que quedaran aquestes galàxies serà gas inert i forats negres. Aquests forats negres ara entren en una època molt dolça on manen ells. No hi ha res que no siguin ells en tot l'univers. I el que fan és acretar, consumir tot aquest material que queda. Els forats negres no són eterns. Hawking,
també s'acaben?
Un dels regals que ens va donar, és la termodinàmica dels forats negres. I segons la radiació de Hawking, un tema superinteressant, que si fem un capítol de forats negres tocarem.
Sí que el farem, sí que el farem.
Doncs Hawking ens diu que els forats negres tenen un temps de vida finit. No el duren per sempre. Arriba un moment on s'evaporen.
Ah, anava a dir, com acaben?
S'evaporen.
S'evaporen? Uh-huh. És a dir, desapareixen.
Desapareixen. Què passa?
És difícil d'entendre que un forat negre amb la... I en parlarem, però amb la potència, per dir-ho d'alguna manera, que té, no?
Sí.
De cop deixi de tenir-la. O sigui, entenc que es deu anar com consumint, no es deu acabar d'un dia per l'altre,
No és que deixi de tenir-la, és que va perdent aquesta energia a poc, la perd tèrmicament cap a l'espai, i llavors queden partícules termalitzades, però el que és el forat negre, l'estructura
deixa
en si...
Deixa de ser.
I ho fa molt a poc, Estem parlant d'aquí molts trilions d'anys.
És que parlem aquí... Sí. Clar, el concepte a poc i de pressa, quan estem parlant de l'univers, s'altera el que habitualment com a humans tenim,
Exacte.
Això ho hem de tenir molt clar quan parlem d'aquest tema.
Doncs arribem a un punt on l'últim forat negre s'evapora.
Ja no queda res.
I què queda? Queda energia termalitzada. Però aquesta energia termalitzada no canvia la seva entropia. Què vol dir això? Que no pot estar més desordenada del que ja està. S'ha definit el temps, a vegades, com la mesura del canvi d'entropia. Hi ha un principi, xulíssim, en termodinàmica, el segon principi, que ens diu que l'entropia de l'univers sempre ha de créixer. També hi ha una cosa que creix sempre, el temps, perquè sempre va cap endavant.
Que sapiguem.
Si arriba un moment on aquesta entropia generalment és zero, parlar de temps ja no té sentit,
clar,
perquè no podem mesurar-lo. No tenim esdeveniments, no tenim marques com per dir això ha passat aquí. És igual si va passar ahir o va passar avui, si no genera...
Res que puguis mesurar,
un canvi.
Clar.
Clar, llavors l'univers mor perdent el sentit de temps. Llavors passa a ser una cosa estèril, buida de significat, trista, freda.
Cara, quin panorama.
La mort tèrmica de l'univers.
I aquesta és una de les teories que ara es considera
vigent? Aquesta és la que es
vigent?
Creu que, d'acord amb el que observem, és la necessària que ocorri.
Uh-huh. Per tant, el que s'havia dit d'aquesta expansió que porti al que tu ens explicaves abans dels globus a després un replegament altra vegada,
a
això de moment
està descartat.
Està descartat, perquè això sabia, jo recordo haver-la sentit.
A dia d'avui, segons les observacions de l'univers en inflació, que a més es van fer estudiant supernoves en altres galàxies que havíem comentat que es podien observar,
sí,
un grup liderat pel Saul Perlmutter, doncs tot això ha desbancat aquestes possibles teories.
Clar, i aquesta acceleració de l'univers, per què? Ara
em diràs per què, no?
Sí, per...
Aquí pringarem. Per què? Ni idea.
Clar, és a dir, quines forces fan o què és el que, amb què es treballa per dir per què s'està accelerant? Forma part d'aquesta, aquest primer Big Bang, entenc, i l'efecte d'això encara dura i... Però clar, hem dit que serà etern, llavors alguna cosa ho ha de moure.
Si recordeu, el capítol passat vam parlar de que Einstein feia servir la constant d'Einstein, que va dir que després...
Que va dir que s'havia equivocat.
Que s'havia equivocat i la va treure, i us vaig comentar que nosaltres la fem servir. Aquesta constant d'Einstein que fem servir és això. És el factor inflacionari. És l'acceleració d'aquesta inflació. I es correspon amb l'energia fosca. Aquesta energia fosca de la que hem parlat tantes vegades, que és tan notable i que és un percentatge tan descarat de l'energia total de l'univers, és degut a què és l'energia que causa aquesta expansió. I clar, com comprendreu, expandir un univers gasta bastant de combustible.
Hauria de ser, sí.
Doncs aquest combustible ve d'aquesta energia fosca. Quin és l'origen? És la cosa que no sabem.
Clar.
Per això li diem energia fosca. Perquè mola més energia fosca que energia, no ho sé. Però,
però per tant, és equivalent a... Sabem que és així, però no acabem de saber el per què.
Exacte.
De què passa, no?
I, sincerament, ara mateix, a nivell de models, se n'estan treballant sobre molts, però tenim un coll d'ampolla. Simular partícules, simular models que ens puguin explicar l'origen de tal font d'energia necessita unes simulacions amb un nivell d'energia molt elevat.
Clar.
Poso un exemple. una cosa que ens va molt bé per estudiar l'univers són els rajos còsmics. Els rajos còsmics són partícules, típicament protons o electrons, que arriben a tota pastilla des de l'espai. Si som capaços d'entendre d'on venen, podem entendre fenòmens de molt alta energia que potencialment ens ajuden a entendre fonts d'energia que pot fer servir l'univers. Què passa? Que generar un entorn amb energia suficient com per estudiar això
no és possible
en un accelerador de partícules. Clar. De fet, amb un accelerador de partícules no és possible generar prou energia com per estudiar les partícules que es generarien en entorns que hi ha dintre de la nostra galàxia, clar, sense anar més lluny. Així doncs, imagina't si et parlo de l'inflator, no? la possible partícula que ens parla de la inflació després del Big Bang. També hi ha teories sobre axons, teories vàries que ens acaben portant al perquè de tot plegat. Però no tenim les eines per estudiar-les.
Clar.
És que no estem tecnològicament preparats.
Bé, és que també, no? Tenim la percepció, i això suposo que ha passat potser una mica cada època, que en l'època que vius tens un nivell de tecnologia. Si tires enrere i anem a la història que m'ha anat explicant i anem al senyor Galileu, amb
exacte,
el que tenia al seu moment, l'home va fer virgueries amb el que tenia, però no se li podia demanar més si no tenia més.
Digue-li tu, Galileu, que descobreixi una galàxia i com ho ha de fer?
Ara, en certa manera, ens passa el mateix si ens miréssim en no sé quant temps endavant, si és que existim com a raça, doncs veure, no?, que, clar, a mesura, per això, quan hi ha avenços científics, moltes vegades van lligats a aparells o sistemes o algoritmes nous que permeten descobrir coses que fins llavors tampoc era possible, no? Un dia en parlarem dels acceleradors de partícules i també, doncs, d'aquests petits passos que s'han anat fent en estudis sobre el tema de l'energia, perquè també és un tema que a vegades ens apareix als mitjans de comunicació i els que no hi entrem gaire ens perdem bastant, no? Ara volia entrar en un altre tema, que ara no sé si me'n vaig molt de mare, Pau, però parlant de l'univers, hi ha un altre... L'univers ja és prou complex d'entendre com... Per parlar del multivers, perquè això és un tema que... ha sortit molt a la ficció, I
deixa'm que canviï la paraula sortir per... que s'ha prostituït molt a la ficció.
Bueno, aquí volia anar. Bueno, una cosa és el que veiem a Marvel,
sí,
i en altres llocs...
no té cap ni peus.
En el qual hi ha sèries. Ara està com molt... Dóna la sensació que està com molt de moda aquesta paraula del multivers, no? I escoltant-te tu quan ens expliques la dificultat que hi ha per estudiar l'univers, penses, ara imagina que ens posem en multivers. Tema multivers, la definició del concepte, una cosa és el que en diuen a les pel·lícules de ficció, i l'altra cosa és científicament... què entenem per el multivers? És una cosa possible, no possible?
És possible. És possible en el sentit de que nosaltres coneixem un entorn que té unes lleis físiques concretes, estudiables, uns fenòmens concrets, estudiables, un origen i presumiblement un final. Aquest és el nostre entorn, el nostre playground, si vols, i... això li diem univers. Univers perquè és l'únic que som capaços de detectar. Això no descarta en cap moment que no hi pugui haver altres entorns amb físiques diferents, amb maneres de funcionar diferents, fenòmens diferents, materials diferents. Llavors, aquí estaríem parlant d'un altre univers pels seus habitants. Si ho miréssim en global, seria el multivers. El multivers, al final, l'únic que ens diu és que no tenim cap manera de demostrar que la nostra realitat sigui l'única. Una cosa molt diferent és el fet de que nosaltres tinguem accés a aquestes altres realitats. Si aquestes realitats existeixen, en cap moment podem garantir que siguem capaços d'accedir-hi.
De tenir accés.
No, perquè, per començar, fer-ho, qui ens diu que el que nosaltres coneixem del que estem fets i la física per la qual ens regim és compatible amb existir en un altre pla de la realitat? Igual és que no és factible. El fet, el concepte existir allà igual no és una possibilitat.
Clar.
Clar, si realment hi hagués multiversos, com els hauríem d'estudiar? L'única manera d'estudiar-los seria si entressin en interacció amb el nostre.
Clar, bueno, si els poguessis visualitzar d'alguna manera, no?
I tenir... com interactuen els multiversos? Ni punyetera idea.
Però en canvi, clar, és el que dius, la teoria no es pot refutar perquè no es pot demostrar tampoc el contrari, no?
No.
És a dir, estem en aquesta tessitura, no perquè hi hagin proves de, és a dir, proves
això
de...
Això és un argument quasi, fixa't, teològic.
Sí.
No es pot demostrar que existeixi Déu, però tampoc es pot demostrar que no existeixi. És un acte de fe. Doncs, en aquest cas...
Bé, com es parla del Big Bang i de la creació, aquí entraríem amb...
Deixa'm fer un matís.
Com que els perquès, hi ha molts perquès que no se saben.
Amb el tema del Big Bang tenim una contrapartida observacional. Amb el tema del multivers no tenim ni una conseqüència que ens hi apunti. Llavors, marquem diferències entre un nivell de comprensió i l'altre.
Però, en canvi, és el que dèiem, eh? El concepte en si, científicament, sí que es contempla. El que passa que no es contempla poder-ho demostrar de moment, ni tenim cap indici que ens indiqués això, o hi ha alguna teoria o alguna cosa que ens hagi pogut fomentar crear aquesta idea del multivers, o com a mínim de dir que no hi ha només aquest univers.
He de dir que realment és un camp que és tremendament complex i molt difícil d'entendre per qualsevol persona que no s'hi dediqui profundament, però tinc entès que no a nivell multivers, però sí a nivell dimensions addicionals, la teoria de cordes ha proposat maneres a través de les quals intentar medir interaccions entre dimensions del nostre univers, perquè segons la teoria de cordes hi ha fins a 11 dimensions, de les quals unes quantes, que o sigui, les que no són les quatre que nosaltres coneixem, estan compactificades,
què vol dir això?
Amagades respecte al que nosaltres experimentem. Doncs s'han proposat maneres de mirar, de detectar aquestes dimensions. Això podria, fins a cert punt, mirar de relacionar-se amb el fet d'una interacció entre...
A una escala més global, entre universos.
Però...
complicat.
Com diuen els anglesos, és far-fetched, és anar-ho a buscar molt lluny.
De fet, se'ns és complex, perquè si ja en si, com a humans, si no veiem i toquem, ens costa molt, no?, creure el seu moment, costa molt científicament entendre, no?, que hi havia coses que estaven... Ah, però no està junt, no, realment no es toca, però tu ho veus tot junt, no?
O sigui, tu realment no has tocat mai res, ni t'has tocat mai amb ningú. Sempre hi ha un espai mínim de distàncies subatòmiques que és buit. Si tu no tens la possibilitat de tocar, hi ha una repulsió electromagnètica entre els electrons dels teus àtoms i els electrons dels àtoms que estàs tocant, que tu et fan la sensació de tacte, però no ho és. No hi ha un tacte real, no hi ha un contacte tal com l'entenem.
Ara estàs desmuntant a molta gent que ens està escoltant la seva visió de les coses, però és que...
Això no val com a argument en un judici, eh? O sigui, jo no l'he tocat, no li he fotut un cop de puny, no. Si li has fotut un cop de puny, però no.
Però a aquest nivell, no? Hi ha moltes coses que se'ns escapen i no veiem. Passa igual un microbi, no? Potser no el veus, una bactèria. No vol dir que no existeixi perquè no el vegis, però el cert és que sí que hi ha coses que ens hem acostumat perquè veiem els efectes, no?
Exacte, els àcars sense anar més lluny, no els veiem, però si els notem.
Exacte, no? O llavors, però a vegades microscòpicament pots arribar a veure, però clar, aquí estem parlant de coses que són molt difícils d'observar d'alguna manera o d'arribar a comprovar, no?
Tant. Doncs en aquesta part oculta de la natura viuen aquestes dimensions extra de la teoria de cordes i potser hi podria viure la clau cap a
el multivers.
Entendre que aquí parlem sense saber, és a dir, potser t'ho dic perquè no hi hem mirat, i com que no hi hem mirat tot és possible, però igual fóssim capaços de mirar-ho i diríem què dius? No hi ha res aquí, res del que busquem, no tenim indicis d'un multivers. Hi ha una altra manera d'entendre el multivers, i aquesta manera d'entendre'l és a través d'una de les possibles interpretacions de la física quàntica. La física quàntica és una cosa extraordinària i a la vegada incòmoda i estranya. La física quàntica contempla la possibilitat de l'atzar. Nosaltres, o sigui, tu realment quan tires un dau no hi ha atzar. O sigui, per tu és atzar, però si tu fossis capaç d'entendre com has tirat el dau, quina forma té el dau, com impacta sobre la taula, tu podries fer tota una sèrie de càlculs.
L'aire, el rossament, etcètera, clavaries el que sortirà.
Tu podries saber quina cara sortirà.
Clar.
Llavors, què és el que ho fa atzarós? Doncs el fet de que tu el vas tirant de maneres diferents i llavors, en funció de com el tires, acaba sortint un atzar. Però no, hi ha un atzar real. Real en el sentit de que són coses que pot passar una cosa, pot passar l'altra, o si no les mires, poden passar simultàniament. Això és el que es diu una superposició quàntica. Quan es resol una superposició quàntica? Quan traiem l'entrellat, no? És a dir, quan sabem què passa, finalment? Doncs les funcions d'ona quàntica, és el que ens diu el que passarà, col·lapsa, que és el que vol dir que es resol, quan nosaltres ho mirem. Però per què sobre dos estats igualment possibles passa un
o passa l'altre?
La interpretació de Copenhagen, que és l'actual, que es fa servir, ens diu que simplement col·lapsa i passa una de les dues. Però hi ha altres interpretacions que diuen que realment apareix una bifurcació cada cop que l'univers ha de prendre una decisió, en aquest sentit. I que aquesta bifurcació acaba derivant en que en un univers ha passat una cosa i en un altre univers ha passat una altra. Tots s'originen del mateix.
Clar.
Com comprendràs, entendre això és...
molt complicat, però aquest és l'origen de la ficció.
És a dir, aquest és l'origen de la ficció.
Clar, la gent que ha sentit aquesta paraula, la ficció, ve aquí, sempre et diuen, no? Es divideix en dos ramals.
Estem parlant de bilions, trilions de decisions per segon, per fracció de segon.
Clar, clar. D'opcions és gairebé infinit, pròpiament,
clar,
no?
Clar, que després et diuen, no, però hi haurà universos que... pel que acabi passant, acabaran convergint amb altres perquè les conseqüències seran les mateixes i, per tant, doncs, no, serà com si no hi hagués passat res. Però, ostres, és el fet de que hi pugui haver aquesta ramificació en forma de multiversos, no sé vosaltres, però a mi m'incomoda profundament.
A nosaltres també, Pau, a nosaltres també.
El fet de només estar vivint un fil dels bilions i bilions de fils que podríem estar vivint.
Clar. Bé, en certa manera, és una mica com quan es fa aquella cosa de dir i si hagués escollit allò, el tria la teva aventura que et deixava escollir, què hagués passat? Doncs ara posa't en la idea que allò realment estigués passant en un altre pla.
Portat a l'extrem. Sí, sí.
I bé, i tu estàs en aquest, però podries estar a l'altre, no? És una mica... és el que fa la ficció, en aquest cas.
Jo estic convençut que en un altre univers sóc el paleta que volia ser quan era petit, però...
però en aquest...
però en aquest...
ets en Pau Bosch, director de l'Observatori Astronòmic del Banyà.
He sortit així. Sí.
Doncs, Pau, apuntem també a la física quàntica per Damis, per parlar-ne un dia, que és molt complexa, i baixar-lo una mica al nivell que l'entenguem sé que serà complicat.
Potser hauré de demanar ajuda, eh? Però... potser portaré reforços.
Bé. Te'ls acceptem perfectament. Pau, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.